tot plegat és, són excuses, no? I per tant que Vox està aquí fent una campanya, diguem-ne, que no s'acaba d'ajustar a la realitat. Per tant, no sé, per exemple, tu, Nacho, que ets consultor, també politòleg, que hi entens d'aquest tema, entenc que s'ha d'entendre bastant aquest missatge que intenta donar Vox, en el sentit de el primer que has de fer com a partit és no reconèixer una crisi interna malgrat que existeixi, no?
Però, i tant, però Vox, tot el que passa a la política espanyola en molt gran mesura és conseqüència del que va passar a Catalunya a la tardor de l'any 17. Això aplica a tot el que ha passat els darrers 5 anys. La moció de censura al Pedro Sánchez contra el govern del PP no s'explica sense l'animadversió que tenien els independentistes cap al que representava el govern de Rajoy. L'aparició de Vox no s'explica sense el fenomen independentista, i va ser una reacció nacionalista espanyola. El que estem veient aquestes setmanes a les negociacions, on el Partit Popular és incapaç de pactar amb algú que no siguin els de Vox com a conseqüència de la seva visió territorial, és conseqüència també de la tardor de l'any 2017. I si la legislatura tira endavant, estarà condicionada per solucionar algunes de les coses que van passar a la tardor del 2017. I Vox, evidentment, està en crisi, entre altres coses, perquè avui l'escenari que va propiciar la seva creació no és el mateix. No és el mateix perquè, i ho hem vist en aquestes eleccions generals recents, on a Catalunya els partits independentistes han tingut un 27% dels vots, mentre que quan va néixer Vox, l'exaltació que hi havia al món independentista i al nacionalisme català està molt més empoderat. I com Vox va néixer en grandíssima mesura com una reacció al que estava passant a Catalunya, avui Vox és un partit que té un pes i un sentit menor. I a més, doncs estan repensant-se i per si optar per un programa econòmic com el que havien optat fins ara, que era un programa, diguem-ne, ultraliberal, versus un programa ultraproteccionista, que és el que fan els partits d'extrema dreta a la resta d'Europa, no? I des d'aquesta perspectiva, el dubte, i això ho estem veient també quan veiem les notícies de diaris com els que has citat, és que tinc la sensació que en aquests moments el diagnòstic del poder conservador espanyol és que Vox ha suposat més un problema que una oportunitat, perquè si bé al PP pactar amb Vox li ha servit per tenir tot el poder autonòmic, l'existència de Vox és el que impedeix que pugui tenir el poder estatal. I què s'està assenyalant per part d'aquest poder conservador més tradicional? Doncs que Vox és un problema a eliminar i absorbir per part del Partit Popular, com ja va passar en el passat amb d'altres formacions com Ciudadanos.
Mònica, Sergi, teniu alguna cosa a dir?
Sí, jo estic bastant d'acord en la tesi del Nacho, però quan parlaves tu de si hi ha crisi interna o no a Vox, és evident, tot i que ahir el senyor Ignacio Garriga, en una entrevista a Ràdio Nacional, com bé dius, ho va atribuir als mitjans de comunicació, va dir que ens inventàvem realitats paral·leles, que no explicàvem a la gent el que estava passant. És evident que tenen una crisi interna i és evident que aquesta deriva en la qual han entrat ara crec que els portarà a acabar o a tenir un final molt similar al de Ciutadans.
Sergi.
Sí, jo crec que és un partit molt jove, que evidentment encara aquest procés de repensament ells van sortir com a conseqüència d'un context polític, com explicava el Nacho, i van tindre doncs un gran èxit, i ara doncs quan les coses van madurant i es van veient que també s'han de tenir en compte doncs el tema doncs del debat, els plantejaments econòmics, doncs suposo que deuen tenir les seves friccions internes i que bueno, que aquest procés de repensament doncs provoca aquestes ruptures, però suposo que és una cosa que passa amb tots els partits que s'estan consolidant i que tenen aquestes dues ànimes o tres, com també passa a altres partits que tenim aquí. És probable que d'aquí un temps passi com Ciutadans i que s'acabin reforçant doncs els partits tradicionals del bipartidisme tradicional, que està demostrant que té molta, molta vigència, i aquests partits doncs que han anat sorgint aquests anys doncs s'haurà de veure quin futur tenen, però perquè han sorgit fruit d'uns contextos molt, molt determinats i que quan el temps va passant doncs s'han de resituar en aquest espai i sembla que no tots ho poden aconseguir.
Per tant, és veritat que aquests dies estem molt pendents o més pendents del ple d'investidura al Congrés, del ple de Constitució del Congrés, a veure finalment qui ha pot assumir la presidència o no. S'ha deixat una mica de banda el tema de la investidura de Pedro Sánchez, però no sé si en aquest context d'aquesta davallada de Vox, avui per exemple també a La Vanguardia, l'Héctor San Juan, que és un dels periodistes a València, explica això, no? un article que es diu "El planter de Vox no dona de sí", i explica també que el partit d'ultradreta no està trobant els càrrecs per al govern valencià, que algunes dels alts càrrecs de la consellera de Justícia Interior, que és Elisa Núñez, una de les conselleres de Vox, doncs no està substituint alguns dels alts càrrecs del departament que van nomenar-los el Partit Socialista precisament perquè no troba cap substitut. Llavors, veient aquesta dificultat que està tenint Vox ara, que està havent d'assumir responsabilitats i després d'aquests mals resultats, no sé si fins i tot creieu que potser, com deies ara tu, Sergi, el PP, però potser també el PSOE, ja els interessa una mica més aquesta repetició electoral per veure quin és l'escenari amb un Vox més desinflat, o realment això suposaria un perill. Mònica, fas una cara.
És que no tinc clar que una repetició electoral sigui el millor ni pel PP ni pel PSOE.
Pel PP tampoc,
dir,
creus?
No, és que el tema algú s'atreveix a fer un pronòstic,
és a dir,
què pot passar si repetim unes eleccions? Quin surt beneficiat? Potser ara tothom vota Pedro Sánchez, no ho sabem, jo potser el Nacho, entre que està a Madrid, tot i que ara el tenim a Empordà, però que s'hi dedica, potser ell té més clar cap on podem anar. I també com afecta una repetició electoral a Junts, és que hi ha molts damnificats d'una possible noves eleccions, penso, eh?
Però el fet aquest de que explicaves de que Vox...
Un segon, Nacho, deixem que intervingui el Sergi un segon i et donem pas.
El fet que t'explicaves de que Vox a València no troba persones per ocupar els càrrecs, aquest és un dels grans problemes que hi ha, no? Que aquests partits que estan tan significats i que han sorgit de la polèmica, que tenen unes posicions tan extremes, doncs el que fan és que allunyar a molta gent que podria fer el salt a la política, gent amb una gran capacitat tècnica, que això és el que fa falta, doncs que no facin el salt, doncs perquè, clar, fer el salt a la política per un partit que deixarà significat per tota la vida, doncs jo crec que aquest és un drama que estem tenint, no? Que avui la política és tan rabiosa, no? Que fa que molta gent digui no, jo aquí la política no hi aniré mai a la vida, i aquest servei públic que moltes persones el tenen i que es plantejarien fer durant una època de la seva vida de servidors públics, doncs no facin el pas per culpa d'aquests partits que han sorgit tan extrems, no? I per tant, al final, la gent que acaba arribant al món de la política és gent molt mediocre, perquè al final doncs els que hi van són els que igual no tenen res a perdre, doncs, de prestigi professional, i els que podrien fer-ho i que valdria la pena no ho fan, doncs, per no tacar-se.
Nacho, sí que la Mònica t'interpel·lava, tu com ho veus tot plegat?
Sí, jo coincideixo amb la Mònica en que és incert saber què passaria davant d'una repetició electoral, no? Doncs potser si les exigències de Junts per Catalunya són inacceptables per una part de l'electorat socialista i fins i tot per una part de l'electorat del PP, i Pedro Sánchez diu que no, i és l'abanderat de les essències de l'ordre constitucional, doncs potser li va bé la repetició electoral, no? Però hi ha moltes variables que no sabem. A mi, sobretot, el que em sembla una repetició electoral és una irresponsabilitat. És una irresponsabilitat perquè jo crec que hem anat a votar, hem decidit i hem generat un mapa complex de gestionar. Però la complexitat no és sinònim de complicació, és sinònim de complexitat. I la complexitat el que provoca és que s'hagi de fer una lectura acurada de què és el que està passant. Hi ha marges de possibilitat de complicitat entre tot el que hi ha a l'arc parlamentari que no és el PP i Vox? Jo sóc dels qui penso que sí, entre altres coses perquè s'ha visualitzat també en aquestes eleccions i durant els darrers anys que hi ha forces polítiques que plantegen esmenes a la totalitat del desenvolupament que hem tingut a la democràcia espanyola des de la seva Constitució, i que per tant és una oportunitat per seguir-la desenvolupant en comptes de per anar cap a altres direccions. Però deia el Sergi Saborit una cosa que em sembla molt interessant també, que és aquest context general de dificultat doncs de que la gent s'impliqui en allò públic, no? Perquè és veritat que Doncs fixa't, imagina't que hi ha algú, hi ha hagut algú que ha deixat la seva feina per ser candidat al Congrés dels Diputats en aquestes eleccions i ara li estan dient que potser d'aquí 3 mesos no és diputat, que era una broma, no? És a dir, el context d'incertesa, el context d'ultra exposició no facilita que aquestes coses, que la gent s'impliqui en allò públic. I això és un problema que al final ens acaba afectant a tots, perquè deia, com bé deia el Sergi, al final... doncs tenim 3 tipus de persones implicades en les institucions. Primer, les persones molt compromeses, que són normalment els militants dels partits. Segon, els funcionaris, que són persones que, bueno, que tampoc tenen, que tenen un segon assegurança de vida, diguem-ne, en cas de que vagi malament. I tercer, doncs qui no té una altra cosa que fer a la vida, no? I això és una llàstima, perquè probablement doncs no estiguem retenint tot el talent que el país podria posar dins de les institucions.
Sergi. És que sí.
No, no, vull dir que és el que he comentat, vull dir, totalment d'acord, que necessitem que hi hagi bona gent que arribi al món de la funció pública, ja sigui durant un temps o per quedar-s'hi, no? Però vull dir que al final el que estem fent és que un procés d'expulsió, de que la gent vàlida ni es planteja entrar en política, i al final acaben entrant a política gent que no té el nivell que la ciutadania es mereix.
I jo sobre el que deia el Nacho de irresponsabilitat dels polítics si no saben resoldre aquest resultat electoral, que és complex, com deia el Nacho, és que em sembla que el missatge que llencen a la ciutadania és: no sabeu votar, no heu votat bé, aquest resultat no ens convé, per tant, tornem-hi a unes eleccions. I com molt bé deia el Nacho també, crec que sí que hi ha escletxes, buscar la via de l'amnistia, alguna solució que permetrien, i és difícil, Pedro Sánchez té un escenari molt complex, i també el té Junts, ojo, perquè la decisió que prenguin els de Puigdemont també els hi pot complicar molt, molt la vida de cara a una repetició electoral, però jo crec que s'hi han de posar, perquè si no, de veritat, el missatge que estem enviant a tota la ciutadania és perquè al final la gent digui: escolta, em quedo a casa, no voto, perquè després aquests no saben fer una lectura correcta d'aquest resultat, que és el que és, i ja està.
Bé, doncs veurem, perquè és veritat que aquesta setmana segur que en parlarem molt, perquè això, el dijous tenim la Constitució del Congrés, també mica en mica en principi s'han d'intensificar aquestes negociacions, i segur que en les properes setmanes anem parlant més sobre com es dibuixa, no, aquest panorama polític. Ara farem també uns minuts de publicitat, però abans us haig d'actualitzar informació del Barça. Ja veieu que avui estem F5 constantment.
T'agrada això del Barça o d'Alts? Et que, posa un somriure?
És que tenim, jo crec, amb els oients pendents. És que abans dèiem que amb l'operació Dembélé podria obrir la porta a inscriure nous jugadors, doncs que la colorada sàpiga que ara ja sí, Gundogan... Home. I que Gundogan està inscrit i per tant demà podrà jugar sense problema contra el Getafe. Esperem que així sigui, si Xavi ho decideix. Per tant, un problema menys pel Barça, i segur que en les properes hores es van notificant noves inscripcions d'altres jugadors. Per exemple, ja ho sabeu, el fitxatge d'Oriol Romeu i d'altres jugadors que també estan pendents de poder ser inscrits. Doncs això, res, fem 2 minuts de pausa i de seguida toquem un altre tema aquí al Via Lliure que avui volem parlar, i és com la intel·ligència artificial afecta a la pornografia falsa. De seguida en parlem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu omple't de vida amb Fontvella.
El preu Lidl és... el millor preu.
Síndria ratllada sense llavors ara per 0,55 al quilo. T'estalvies un 30%. I gaspatxo fresc Chef Select, premiat pel seu sabor, per 2,09. T'estalvies un 21%. Lidl marca la diferència.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Hi he vist tortugues!
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió
Plus. RAC+1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
A RAC1, cada dissabte i diumenge, dia lliure, amb Eudald Martínez.
Un quart clavat de 12. Abans de la pausa, avui al Belllliure, volem parlar també de la intel·ligència artificial i d'un dels molts debats que se'n deriven, i és que, com sabreu, una de les possibilitats d'aquesta tecnologia és crear imatges fictícies a partir de persones reals, els que es coneix com a deepfake. Això afecta àmbits com, per exemple, la política i altres àmbits, no?, que se n'ha parlat moltíssim, però avui, concretament, volem parlar de quins perills suposa això per les dones, i és que, malgrat que això a vegades posem el focus en els perills d'aquestes imatges, aquests vídeos falsos, en àmbits com, per exemple, la manipulació a nivell periodístic, no?, també les fake news, a la realitat, a l'hora de la veritat, la majoria d'aquest contingut deepfake, més d'un 94%, segons alguns estudis, és pornogràfic, i en la majoria immensa de casos afecta a les dones. Les imatges que la intel·ligència artificial despulla poden ser, per exemple, d'una dona famosa, ha passat recentment amb Rosalia, amb Emma Watson, o també Selena Gomez, però també de persones anònimes, de coneguts, d'una veïna, d'una companya de feina, una exnòvia, i les motivacions per fer-ho també poden ser moltes, des del xantatge a les víctimes a nivell econòmic, com va passar en el cas de la senadora nord-americana Lauren Bush, o també per satisfer fantasies sexuals o per venjança. Per analitzar-ho tot plegat, a aquesta hora del matí tenim també aquí l'estudi, hem sumat a la tertúlia a la Patrícia Ventura, que és doctora en ètica, intel·ligència artificial i comunicació i consultora de comunicació. Què tal, Patrícia? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
I també a Sílvia Semenzin, que és sociòloga, activista, impulsora de la llei contra la pornovenjança a Itàlia. També, Sílvia, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Sílvia, comencem per tu, si et sembla. Explica'ns una mica què hem d'entendre exactament per això de pornovenjança, diferències exactament amb deepfake, perquè de vegades es barreja una mica i sí que hi ha algun matís, no?
Sí, claramente. A ver, este nombre, lo de pornovenganza, realmente a lo que hace referencia es más en general a lo que se llama difusión sin consentimiento de imágenes íntimas y sexuales.
Per tant, la pornovenganza existeix abans de la intel·ligència artificial.
Claro, claro. Bueno, de hecho, existía cuando empezaron a llegar los primeros móviles, ¿no? Antes eran los llamados MMS, se enviaban imágenes y tal, hoy se va refinando con la tecnología. Entonces, se trata de un fenómeno que realmente es muy heterogéneo y muy a menudo se banaliza, pero es muy importante enmarcarlo dentro de la violencia de género, porque afecta mayormente a mujeres. El 90% de víctimas son mujeres. Y tiene muchas formas. El deepfake porn es una de ellas, digamos. Existen muchas formas. Lo que sí quiero decir es que hablar de porno venganza a veces contribuye a normalizar y a banalizar este fenómeno. Porque
se me queda allí un motiu, no?, d'aquesta venjança, correcto, per dir-ho així.
Correcto, o sea, estamos hablando de una culpa posible que la víctima tiene, cuando realmente, tú también lo has dicho, ¿no?, las razones por las que se comete esto muchas veces son chantaje, es burlarse de una víctima, es amenazarla, o a veces es simplemente ejercer poder sobre ella. Entonces, lo de la venganza no es cierto siempre, y tampoco lo del porno, digamos, porque el porno necesita consentimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los términos que usamos.
Perfecto.
Però bueno, sí, eso es.
Doncs llavors, Patrícia, en el teu cas, com a experta en temes d'intel·ligència artificial, com afecta aquesta arribada i consolidació de la intel·ligència artificial a aquest factor que explicava ara la Sílvia, que ja ve de lluny?
Doncs la intel·ligència artificial el que fa al final és connectar-se amb situacions sociotècniques que ja existien, no? Com molt bé diu la Sílvia, doncs això és una situació, un problema ja existent des de fa molt de temps, i el que fa la intel·ligència artificial amb aquest i altres problemes és connectar-s'hi. igual que amb els temes de privacitat, igual que amb els temes de drets d'autor, amb la pròpia desinformació, no? Que ja existia doncs, des de temps immemorials, no? La teoria del periodisme se n'ha ocupat abastament, la comunicació política, però ara se'n parla més. Doncs, primer, amb la irrupció de les xarxes socials van sortir nous problemes, xarxes socials o altres plataformes que, recordem, funcionen amb intel·ligència artificial per distribuir els continguts. Aquesta distribució a través d'algoritmes va provocar que la desinformació doncs, proliferés d'altres maneres, es viralitzés, no? Llavors ens trobem nous problemes. La intel·ligència artificial el que fa és modificar el problema preexistent i crear-ne de nous o fins i tot amplificar-lo. Ara, amb aquesta nova fase, en el cas de la desinformació de la intel·ligència artificial generativa, és més fàcil generar continguts falsos. Per tant, tot sembla indicar que serà més difícil distingir no, veritat i mentida. Llavors, amb el cas que ens ocupa, no, aquest de la porno-venjança, o Sílvia, ens diràs com hem d'anomenar-ho correctament, perquè ha fet un raonament que m'ha fet pensar molt, no? Doncs, bàsicament es tracta d'un problema que ja existia i la intel·ligència artificial fa que proliferi, fins i tot canviï de forma i s'agreugi.
I que a més ho faci més accessible per tothom.
Efectivament, efectivament. Això també ho anava a comentar. Tenia una mica pensat també comentar-ho perquè realment, clar, aquestes noves eines són molt fàcils de fer servir. No?
És a dir, aplicacions pel mòbil o per ordinador que faciliten moltíssim una cosa que abans d'això, no? Suposo que simular una o introduir un cos d'una persona coneguda en un altre cos fake, no? Fer aquesta imatge falsa, entenc que era molt més complicat i ara això, hi ha aplicacions que en qüestió de minuts, suposo.
Sí, cada cop és més fàcil realment i tot i que sí que és veritat que diuen que ara doncs ja, no sé, hi ha aquestes aplicacions que es baixen amb una sola foto ja fan un deepfake porn, no? Sí que alguns diuen, no, doncs encara no hi ha prou qualitat, però des del punt de vista de la regulació, que és el que pensem que val la pena, doncs incidir, hem de pensar, perquè és una tendència claríssima, que aquestes eines es desenvolupen rapidíssim en aquest àmbit o en qualsevol altre. La intel·ligència artificial es desenvolupa molt, molt ràpid. La legislació sempre va per darrere, no?, d'aquestes coses. Per tant, el marc que hem de tenir o la visió que hem de tenir és que molt aviat serà encara més fàcil i, a més, seran de més qualitat. Per tant, aquesta és la mirada que penso que val la pena tenir des de ja.
De seguida et demano doncs, també per si hi ha eines que ens puguin ajudar a identificar no, aquests continguts falsos, perquè com dius cada cop seran de més qualitats abans, però volia tornar amb la Sílvia amb el sentit de, abans ho mig comentava quan us introduïa totes dues, però que és la que a vegades quan parlem no, d'imatges falses, d'aquestes imatges fake, ens venen al cap, per exemple, imatges aquelles de Donald Trump no, detingut, això, i aquesta concepció potser de nivell polític o altres coses, però és veritat que hem estat mirant alguns estudis i que aquest tipus d'imatges només representen el 4% de tot el deepfake que hi ha a internet, que el 96%, abans dit 94, en realitat és el 96% de contingut deepfake a internet són vídeos pornogràfics, i que si bé el 4% restant, que no són continguts pornogràfics, afecten un 60% als homes i un 40% les dones, quan parlem de porno sí que és majoritàriament 99,x% a dones, no? Per tant, entenc que, com ens comentaves també, Sílvia, que això clarament és un símptoma més de violència masclista.
Claro que sí, claramente. O sea, estas explicaciones, quiero decir que también, de cara a lo que decía Patricia, no solo son fáciles de usar, sino que también han sido programadas sobre cuerpos de mujeres. Es decir, que si tú lo pruebas con cuerpos masculinos, no funcionan. Claro, te dan un resultado que no es lo que tú buscas, no funcionan. Entonces, no es un caso que luego, claro, la mayoría de víctimas sean mujeres, porque es verdad, más del 90% de las víctimas de este caso son mujeres, y luego lo que queda de alrededor del 10% también es interesante decir que son hombres, pero la mayoría de las veces son homosexuales, es decir, que la mayoría de los abusadores siguen siendo hombres. Y esto yo creo que nos lleva a una reflexión muy importante sobre el género, cómo lo construimos, cómo funcionan muchas veces también las relaciones entre hombres mismos que utilizan la objetificación del cuerpo femenino como una forma de construir amistades, digamos, ¿no? Entonces intercambian fotos para reírse y muchas veces nosotros lo normalizamos, ¿no? Como una forma de broma. Pero bueno, el problema es que también muchas veces las víctimas son menores de edad Uh-huh. Entonces hay este dato también muy importante, y esto lo vemos con el hecho de que los abusadores también son menores. Entonces esto yo creo que debería de alarmarnos, ¿no? Estamos aquí fallando mucho en educación y en prevención.
I pel que fa a les motivacions, explicàvem que no, tot i que en alguns casos hi ha aquest rerefons econòmic, no?, d'intentar extorsionar, no sempre és així, ni tan sols.
Sí, no, existen, claro, también otros casos, evidentemente, ¿no?, en que a lo mejor tú haces lo que se llama sextorsión, es decir, te amenazo de compartir tus fotos o de crear fotos tuyas y para no hacerlo te pido dinero a cambio. Esto puede pasar, pero observando sobre todo plataformas como Telegram o plataformas así encriptadas en que estas aplicaciones proliferan a través de bot, a través de plataformas muy fáciles de usar, sí que es cierto que existe una mayoría de casos que se enmarcan mejor dentro de esta idea de los grupos masculinos de chats, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso sería algo a que deberíamos de tener muchísima atención, sobre todo porque en este caso, lo que sí es alarmante también es la idea de que tú ya no tienes que haberte fotografiado desnuda, haber grabado un vídeo para terminar siendo víctima de difusión sin consentimiento de tu material íntimo, sino que solo existir como mujer ya hoy representa una amenaza para tu intimidad.
I llavors, qui hi ha al darrere d'aquesta tecnologia? És a dir, aquestes pàgines són les pàgines tradicionals de pornografia o hi ha altres empreses en aquest cas també o altres moviments?
Sí, proliferen altres empreses, clar. És a dir, que això és intel·ligència artificial generativa i per tant, doncs, totes aquestes generadores d'imatges, no?, doncs poden fer-ne part d'alguna manera, no?, tots aquests continguts falsos. I esclar, proliferen al mateix nivell que prolifera doncs, aquesta pròpia tecnologia, no? Encara és un tema força tèrbol, però és molt fàcil trobar doncs, aplicacions d'aquesta mena i cada cop més.
I abans ho dèiem, sí que hi ha algunes eines també, a vegades la tecnologia és aquesta doble vessant, que per una banda evidentment és part del problema, però també pot ser part de la solució, que hi ha eines que sí que ens ajuden una mica a identificar-ho i a eliminar, tot i que és complicat, això.
Sí, 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 a veure, això també en paral·lel, no?, doncs solen sortir eines que se suposa doncs, que ens han d'ajudar, però en realitat detectar-ho, diguem, visualment, tampoc és que avui no és un tema tampoc tan complicat, en realitat. El que passa que sí que hi ha poca formació entre les persones, però si t'hi fixes bé, solen ser vídeos doncs, molt curts, perquè encara no hi ha prou, diguem, encara requereix molt poder de computació i per tant solen ser vídeos curts, amb petits defectes. Ara sí, quasi molta gent ha fet servir generativa d'imatge i hem vist que tu poses un prompt sobre doncs, qualsevol cosa, ja veus que potser doncs, hi ha algun defecte d'il·luminació, veus diferent il·luminació entre la cara i el cos, per exemple, temes de moviment, que el cos i la cara no, doncs, no van alhora, o si hi ha diguem, veu, la veu i els llavis no van alhora. Llavors tu vas veient aquests problemes o deformacions del cos. Això encara és així, no? Però sí que és veritat doncs, que cada cop doncs, faran falta també més eines per poder-les detectar i també molta formació entre les persones i precaució.
Clar, és aquesta formació que parlem d'identificar en general, no, aquestes imatges falses i en aquest àmbit específic també. Pel que fa a nivell jurídic, judicialment i també legislatiu, abans comentàvem que tu, Silvia, ets impulsora de la llei contra la pornovenjança a Itàlia. No sé com està allà la regulació exactament i com està aquí també, és a dir, si es denuncia, quin recorregut té? Explica'ns, si vols, primer el tema d'això, que d'Itàlia, però ara si és un paraigües o no ens podem emmirallar o no massa.
Sí, en Itàlia la ley se impulsó en 2019 y realmente es una ley que se parece bastante a la que se tiene aquí en España, la ley CSI, que ha tipificado la pornovenganza dentro de la propia regulación. En Italia las penas son más duras. Y en ambos países realmente no existe la tipificación del crimen de deepfake porn. De hecho, existen muy pocas regulaciones en el mundo. Está empezando, porque claro, Además es un problema que ha empezado a aumentar en los últimos años y este año particularmente.
Meso,
a partir de, sí, de febrero ha empezado a subir muchísimo. Entonces, sería importante empezar a plantearse la posibilidad de tipificarlo, porque eso daría muchísima más herramienta a las víctimas de actuar. Porque ahora mismo sí que se puede denunciar de toda forma, ¿no? Existen leyes, sobre todo la ley en contra de que protege el derecho a la integridad moral, a la privacidad, o sea, eso obviamente ayuda a la víctima. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, mucho poder se queda en la mano del juez. Es decir, que en Italia sí que hubo un caso interesante para mencionar en que una niña menor y denunció a un compañero de clase que había construido un vídeo con su cara pornográfico, y el juez archivó el caso diciendo que era una broma de adolescentes, de niños, con lo cual vemos aquí la importancia de además enmarcarlo dentro de la violencia de género y tal. Entonces, existen herramientas, pero yo creo que aún hay que hacer mucho trabajo porque, como justamente decía Patricia, la ley siempre va por detrás de la velocidad con que la tecnología sí crece y desgraciadamente ayuda a la violencia de género también a crecer.
Perquè comentaves que les penes són més altes a Itàlia que a l'estat espanyol. A l'estat espanyol, més o menys, de què estem parlant? De quina barem podríem estar parlant de penes?
Creo que hasta 2 años de cárcel y multas. Hay muchas multas también para la gente que vuelve a compartir y tal. Pero en Italia las penas llegan a 7 años de cárcel. También te diré que aquí en España una cosa que para mí está bien hecha es el hecho de haber razonado mucho mejor sobre el perfil de la potencial víctima. En Italia ha sido muy estereotipada, no se ha entendido muy bien qué tipo de crimen era esto, cómo se enlazaba al digital. Aquí sí que se ha hecho este esfuerzo más, pero bueno, también decir que no siempre las penas funcionan como deterrente. Entonces vuelvo a insistir sobre la importancia de prevenir.
El que passa és veritat que la prevenció és... Sempre ho diem, que és el més important, però que també té un recorregut a mig i llarg termini, no és d'immediat. Per tant, si estem parlant d'aquestes condemnes, afecten tant, perquè també ho tinguem clar, la persona que ho crea y que lo difon por primer cop, o también a los que lo reenvían.
También a los que lo reenvían, claro, sí, sí. Con menores penas, sí, 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 con menores penas, pero se considera una violencia grupal, o sea, porque lo es. Al final no existiría la misma forma de violencia, no se ejercería de la misma forma si no fuese tan masiva, tan rápida, porque al final lo que realmente daña a la víctima es no saber cuántos ojos le están mirando, ¿no? Sentirte que no tienes por dónde esconderte, y en ese sentido sí que está bien regulada en ese sentido.
I a nivell de la Unió Europea, és veritat que ara s'està també, no, preparant aquesta normativa que ha de regular la intel·ligència artificial. No sé si en aquest cas, Patricia, tu domines més, que no sé si entra en aquest tema de la pornografia el deepfake. Ho fa prou?
Bueno, la AI Act, que ara s'està, bueno, estem seguint-la atentament, s'està desenvolupant, encara està tramitant-se, i una de les novetats és la regulació de la intel·ligència artificial generativa. Estem veient que s'està desenvolupant aquesta llei que fa anys, no? I de cop doncs, sorgeixen totes aquestes... es democratitzen, no? Es posen en mans de tothom totes aquestes eines d'IA generativa, i llavors com un bolet surt i llavors intenten reaccionar, no? És una llei, no?, que s'està desenvolupant d'una manera també molt reactiva en aquest sentit. Llavors, en un principi estava mig previst, no?, o es contemplava la possibilitat de categoritzar la intel·ligència artificial generativa com d'alt risc. Aquesta llei el que fa és categoritzar el tipus d'aplicacions d'intel·ligència artificial perquè és molt versàtil en nivells de risc. Llavors, hi ha unes determinades aplicacions que estan prohibides, no?, i d'altres que són considerades d'alt risc, i aquí va baixant, no? Llavors, aquestes d'alt risc que havien han de complir una sèrie de requisits, per exemple, doncs, ser molt transparent sobre les dades que fan servir...
El tema d'identificar quan un contingut està també creat a nivell... que és fals, això no sé si també s'havia posat sobre la taula.
Clar, totes les dades amb què han estat alimentades, no? O sigui, el nivell d'exigència de transparència és altíssim, també sotmetre's a auditories externes, bé, tota una sèrie d'exigències, però aquí hem tingut de gira els d'OpenAI i a Sam Altman concretament fent lobby perquè aquestes eines no fossin categoritzades d'alt risc, i finalment sembla ser que han aconseguit, o com a mínim en aquest punt del tràmit, que no siguin categoritzades com a alt risc. Llavors està per veure finalment doncs, quina mena d'auditories hauran de seguir aquestes eines, perquè si bé és cert doncs, que ens porten moltes coses també molt positives, no?, i molt bons usos, doncs si es connecten, com dèiem al principi, amb aquesta mena de males intencions, doncs també poden ser doncs, perilloses, no?
Com comentaven tant la Silvia com la Patricia, aquesta pornovenjança maldita o aquest deepfake que afecta a les dones i a la pornografia és també un tipus de violència masclista, i és per això que també a la conversa volem incorporar l'Alba Alfajeme, psicòloga experta en violències sexuals i assessora del Departament d'Interior, més que res per demanar-li també què ha de fer si algú és víctima d'aquest delicte, també a nivell doncs, això, no?, psicològic i d'atenció. Alba, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Això, si una dona li passa, si es comença a fer córrer aquesta imatge falsa seva en què apareix despullada, què hauria de fer?
Jo crec que és molt important això que dèieu, que al final l'àmbit digital està reproduint aquestes desigualtats i aquestes opressions i privilegis, i que no és casual el que dèieu, no? Que bàsicament siguin les dones que pateixen aquest tipus de delictes, no? Perquè s'utilitza també per anar en contra d'alguna forma. Abans es parlava fa anys enrere o segles enrere de l'honor de les dones, però avui encara parlem de com podem afectar la reputació d'una dona, que és a través de la nostra vida sexual. Per tant, tinguem present això. El que és molt important és que quan ens passa una situació d'aquestes, que això no es visqui en silenci. Van sortir el concepte de la vergonya, la culpa, no? Perquè en moltes ocasions, allò que dèiem, el sistema en el que ens han socialitzat també és el sistema que està imperant en l'àmbit digital. I per tant, aquests sentiments, no? de vergonya, aquests sentiments de culpa, no? Tot això que passa amb totes les violències masclistes, aquí també tornen a aparèixer. Per tant, el que és molt important és que es parli amb l'entorn, que es trenqui aquest silenci, que s'expliqui, no? el que ha passat, i que recullin la major part de proves possibles, i que evidentment el que dèieu, no? que es vagi a la policia, que es vagi a Mossos d'Esquadra per poder denunciar, perquè com dèieu, sí que és cert que encara avui en dia, no? en el nostre país, doncs, bueno, és bastant difícil tenir sentències per aquests temes, però, bueno, però sí que s'està, gràcies a la llei del només si és sí, s'ha incorporat com una violència més, es té molt present aquest àmbit digital. Però el que és important també és això, és demanar ajuda fins i tot a nivell psicològic. Dissortadament sabem que aquest tipus de delictes acaben afectant a nivell psicològic amb una profunditat importantíssima, no?, moltes dones.
Clar, això t'ha de demanar, Alba, és a dir, aquest impacte emocional és similar al que podria tenir a un cas d'imatges que siguin reals?
Sí, 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 perquè al final el que tu veus és el que tu estàs reflectint, és el que abans comentava una companya, no? No saps quantes persones estan violentant la teva imatge, el que tu ets, perquè tot i que sigui una imatge que no és real, al final hi ha la teva cara, i el que està decodificant, no?, aquella imatge, no saps si ets tu o no ets tu. Al final el simbolisme, no?, de com s'està projectant la teva imatge, el que els altres estan pensant sobre tu, no?, tot això evidentment té un impacte psicològic, que ja comencen a haver-hi poques investigacions, però sí que comencen a haver-hi algunes investigacions que parlen això, no?, dels efectes d'aquest tipus de violència a nivell més psicològic. Com afecta això, per exemple, a l'autoestima, a nivells d'inseguretat, que et pot portar a processos d'ansietat, de depressió, fins i tot en alguns casos d'ideació suïcida, o fins i tot algunes temptatives de suïcidi, o fins i tot en alguns casos suïcidi per no poder suportar la pressió de l'entorn. De fet, a casa nostra hem tingut alguns casos, no? Llavors jo crec que aquí és molt important també fer la reflexió de quin paper està jugant l'entorn amb tot això, en el sentit de o som un tallafocs i per tant no seguim difonent, compartint, jutjant, no? Alimentant aquest escarni públic, o realment esdevenim un element de benzina més per seguir fent que aquest foc cremi més, no? Jo crec que és molt important, perquè al final és el que dèieu, l'autoria bàsicament és d'homes, perquè els homes saben que determinats continguts circularan a la xarxa, i si circulen a la xarxa és perquè té receptors, té altres amics o gent que no hi té cap tipus de vinculació, però que aquest tipus de continguts el consumeix, i que per tant al final també són còmplices d'aquest tipus de delicte, doncs segueixin perpetuant-se i segueixin sent un element de violència claríssima contra les dones.
Perfecte, doncs Alba Alfajeme, també moltes gràcies per atendre'ns i per donar-nos també aquest punt de vista com a psicòloga experta en violències sexuals i assessora del Departament d'Interior.
A vosaltres, moltes gràcies.
I també, no sé si teniu algun comentari a afegir amb el que comentava una mica l'Alba, però això, vaja, bàsicament això, no?, que és important també el fer aquest tallafocs, no?, que comentava ella a nivell de l'entorn.
Sí, sí, molt important des de l'educació, sobretot, no?, perquè, bueno, ara també ho parlàvem, no?, amb això encara doncs estem una mica verds, no?, col·laborar, i ser molt prudents també amb les imatges, doncs, que posem a xarxes, les persones grans, les criatures, és a dir, ara doncs qualsevol pot ser víctima d'això i, diguem, compartim alegrement, però també de vegades doncs no som conscients de tots aquests perills que també hi són, no? Una mica d'educació crítica, diria.
Sílvia?
Sí, estoy completamente de acuerdo, es decir, esta es la clave, hay que prevenir, lo vamos a volver a reiterar. Y sobre todo porque otra cosa que no hemos dicho es que pensamos muchas veces que este tipo de fenómeno afecte sobre todo a gente famosa, que lo afecta, pero realmente el 80% de víctimas son mujeres ordinarias, lo que decíamos. Entonces,
tenen més ressò, no?, quan es tracta de Rosalía, Emma,
exacto,
Watson, no?, evidentment,
claro.
Però vaja, que la...
Claro, estos son los casos que más conocemos porque justamente son famosos, pero hay muchos que se quedan en la oscuridad. Entonces, una última cosa que me gustaría decir, por si alguien le pasara, también mencionar que existen también iniciativas desde abajo que ayudan a las víctimas. Por ejemplo, quiero mencionar el de Revenge Porn Helpline, que es una ONG inglesa, pero que ya tiene su plataforma también en español y que ayuda a las víctimas a remover contenido de deepfake. Puede ayudarte a buscar si existen fotos tuyas de deepfake y tiene contactos inmediato con la plataforma.
Important, doncs has dit el nom, perdona, així...
Revenge Porn Helpline.
Perfecte, doncs ens ho anotem. Doncs això, doncs, també ens venia de gust parlar una mica d'aquest tema, perquè és veritat que sempre es parla, no?, de que a l'estiu i aquest estiu també en particular hi està havent molts crims masclistes, no?, molts feminicidis, que normalment són la punta de l'iceberg de tot plegat, però que aquestes violències, doncs, sexuals, doncs, que també comencen molts cops des de més avall, i com deia l'Alba, per exemple, també altres derivades com poden ser la salut mental i intents de suïcidis o suïcidis. Per tant, consideram també interessant tocar aquest tema. De seguida us deixo també als tertulians, doncs, que en puguem fer una mica de comentari, però res, fem dos minuts de pausa i això, ho comentem tot plegat i rematem la tertúlia.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració, tot el cinema premium i tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè ara, Blau, ho tens tot, tot!
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge Vell, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1.
Renovar. Més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
ràdio a la barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
RAC 1, Via Lliure, territori cap de setmana.
2 minuts i seran 3:15. Haurem d'anar relatant, com dèiem, aquesta tertúlia, que de seguida parlem amb Mariona Borrull i les estrenes de cinema, però abans sí que m'agradaria que comentéssim una mica això, el que hem parlat amb la Patricia Ventura, amb la Sílvia Samenzin i també amb l'Alba Fajeme sobre aquest tema, la pornografia deepfake. Mònica, tu em deies que també és un tema que preocupa també per motius familiars, eh?
Clar, perquè quan tens fills adolescents parlem molt de prevenció, però jo a vegades em pregunto com es fa aquesta prevenció, perquè estem en un moment en què tenen els Mossos que van a les escoles i als instituts a alertar dels riscos de les xarxes socials, de l'ús d'imatges. Tenim també més educació sexual que mai als centres públics. Tenim, jo crec, entorns més o menys que els hi facilitem aquesta informació. Com es fa aquesta prevenció per evitar que ens passi? És que ja no és que tu enviïs un vídeo o una imatge teva, és que el que han estat explicant m'ha deixat esgarrifada. I sobretot m'ha amoïnat molt quan la Sílvia explicava que entre aquests abusadors molts són menors d'edat.
Menors d'edat.
Clar.
Llavors, una mica aquest problema que també s'ha parlat últimament, no? De l'auge del masclisme, no? Entre els joves, doncs potser és un element més, no? d'aquest auge.
Clar, i és un cop més les eines o l'avenç tecnològic facilita que el masclisme torni a imposar-se, no? Llavors crec que hem de fer una reflexió, no només prevenció, educació, sinó ser més contundents legalment, és a dir, que això, com explicava la Sílvia, tingui penes més elevades que les que té aquí a Espanya. Ara, sort que tenim aquesta llei del només sí és sí, que almenys ho contempla.
Sergi.
No, vull dir, és molt preocupant el tema, doncs, d'aquesta tendència a que siguem ja incapaços de distingir entre la veritat i la mentida, no? Perquè, vull dir, abans les coses, quan les coneixies, eren veritat o et podies plantejar si eren mentida, però ara crec que hi ha una confusió i les noves generacions, sobretot, els hi costarà molt distingir, no? I tot això de la intel·ligència generativa l'hem alimentat realment nosaltres. A través de les aplicacions, tots hem pujat fotos d'allò que et deien, si descarregues aquesta aplicació veuràs com seràs d'aquí 50 anys. Doncs totes aquestes fotos que hem anat enviant nosaltres gratuïtament per fer aquest tipus de jocs, doncs hem alimentat aquesta tecnologia que com tota la tecnologia té parts bones i parts negatives. Llavors quan s'utilitza per un tema tan negatiu com que et puguin fer aquest deepfake pornogràfic, vull dir, això realment, doncs, com deia la Mònica, doncs, esgarrifa que pugui passar, i a mi, doncs, bueno, em preocupa, doncs, aquestes noves generacions que han convertit el mòbil en la seva vida, no?, en el seu univers, i sobretot en la permanentment està exposant la seva imatge a través de les xarxes, no? Bueno, no sé, realment jo crec que haurem de fer tots un... haurem de recapacitar i intentar fer una higiene amb el tema de l'ús del mòbil i de les imatges, sobretot.
Sí, com deia també ara la Mònica, que el tema de la prevenció, però és veritat que el que diem, la prevenció, malauradament, és una aposta a mitjà llarg termini, per tant, potser sí, no, doncs, que l'enduriment d'algunes penes en aquest àmbit, doncs, podria ser una possible solució. Nacho, no sé com ho veus tu.
Sí, jo coincideixo. Hi ha dos aspectes, no, que del rerefons de les interessants explicacions que han compartit amb nosaltres. Ho té a veure en línia amb el que estava comentant el Sergi, amb la, bueno, en què el segle XXI, que és un segle que fa molta mandra, cada vegada és més difícil discernir què és veritat o mentida, i això té conseqüències per tot, eh? Perquè si tot pot ser veritat o pot ser mentida, tot és una mica igual, i això fa que acabem assumint cada vegada també més coses amb més normalitat, no? I l'altre aspecte és que una vegada més veiem com les disrupcions, sobretot en qui tenen impacte, pitjors impactes és en els col·lectius més vulnerables. Amb el tema del canvi climàtic podríem fer exactament el mateix paral·lelisme. Són els migrants, són les dones, són les persones que tenen menys renda, els més perjudicats, i en l'aplicació de la tecnologia n'estem veient alguns exemples que ens porten, doncs, a visualitzar-ho també. I la solució probablement sempre passa per l'acció de les persones, i l'acció de les persones en comunitat es diu política, i la política el que fa és regular, i es pot regular en termes preventius, termes educatius, però també en termes punitius, no? Jo crec que el Codi Penal hauria de ser molt explícit i molt contundent amb el que té a veure amb tots els delictes que tenen a veure amb la difusió d'aquest tipus de continguts, més enllà de les amenaces que probablement, doncs, ja ho està prou, però probablement també el que estem veient és que totes les imatges generades per intel·ligència artificial, i potser d'aquí 10 anys ja ens sembla una obvietat dir-ho, doncs hauria de ser obligatori que s'indiqués a l'hora de compartir públicament amb un tercer aquest tipus de continguts, que aquestes imatges no són reals, no? I jo crec que probablement en el context de la Unió Europea, on ara mateix s'està regulant tot això, aquesta ha de ser una de les prioritats per alertar si el que veiem és veritat o no és veritat.
Doncs segur que tindrem temps de parlar-ne, perquè, com dèiem, és un tema que malauradament va en auge. Ja comentaven també les expertes que s'ha anat cada cop més, hi ha cada cop més vídeos, sobretot aquest 2023, els últims mesos, i per tant segur que també tenim temps de parlar-ne. En tot cas, tanquem la tertúlia aquí. Moltíssimes gràcies també per ser una setmana més aquí al Via Lliure. Mònica Hernández, directora del Digital Principal, aquí també hi ha. Gràcies també per haver estat aquest estiu amb nosaltres.
Ha estat un plaer, gràcies.
I Sergi Saborit, igualment, director del The New Barcelona Post, també gràcies per haver compartit compartit aquests dissabtes amb nosaltres.
Moltes gràcies.
En canvi, Nacho, si tu sí que ens anem sentint altres setmanes.
Molt bé, des de l'Empordà, sí, també.
Exacte. tu diguem, ja has acabat les vacances, eh? Diguem, i ara estàs en l'etapa final.
Doncs sí, perquè sí.
Bueno,
sí.
Doncs, molta sort als que en comenceu.
Exacte, se siente, Nacho, se siente.
I això, de seguida repassem estrenes cinematogràfiques, fem una pausa d'un minut i mig i això, tornem.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
El preu Lidl és... el millor preu.
Síndria ratllada sense llavors, ara per 0,55 al quilo. T'estalvies un 30%. I gaspatxo fresc, Chef Select, premiat pel seu sabor per 2,09. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
9 minuts i seran les 12 del migdia. I abans de saludar Mariona, saludo Josep Moragues. Què tal? Bon dia.
Hola, Eudald Martínez.
Què expliques?
Un cop has anat al cine, ara que parlem d'estrenes, amb un gelat?
Crec que amb un gelat no, mira. No.
És arriscat, eh?
Sí.
Doncs si hi vas...
Si et cau, et taques, complicat.
Si taques als altres...
Hi ha molts moments per fer un gelat.
És problemàtic, però si hi vas amb un gelat, has d'anar amb gelat i vino, que tots sabem que és el millor gelat i és italià. Són italians, però a més són nascuts a la Costa Brava i tenen una espectacular varietat de sabors, tots elaborats amb els millors ingredients de cada territori. Així podrà gaudir de mandarina de Sicília, avellanes de Piemonte o iogurt de la Garrotxa. Aquest estiu gaudiu de l'autèntic gelat italià a Gelati Dino.
I cada dissabte cap a aquesta hora ens guardem una estona per repassar les estrenes que arriben a les pantalles dels cinemes i de les plataformes de streaming. Ho fem amb Mariona Borrull. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Què tal? Avui ens escoltes des de la distància. Tenim una miqueta més lluny, però escolta, igualment volíem repassar això, les estrenes de cinema d'aquesta setmana.
Doncs sí, i avui justament us he portat una bona selecció d'estrenes i una selecció temàtica de cinema i videojocs.
I videojocs. Ara en parlarem, perquè hi ha una estrena destacada vinculada amb aquest àmbit, els videojocs. Després hi anem, però abans volem començar per les sèries i per una sèrie que, ara ho explicarem, també té vinculació un tema d'actualitat. A veure, Mariona, explica'ns-ho.
Exacte. Comencem per una tornada que esperàvem i que no ha decebut. Et parlo d'una sèrie que tenia, atenció, un 100% als indexadors de crítiques i que repeteix amb segona temporada la mateixa puntuació als indexadors. La sèrie és The Bear i la podeu veure a Disney+.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
This is going to be a destination spot.
We drafted a quick term sheet.
We need more money.
We turn that thing off, please. How's that making
sense? Home, i tant, de ver, que se'n va parlar moltíssim. De fet, molts la catalogaven com una de les millors sèries de l'any passat. Tu creus que manté el nivell aquesta segona temporada? Perquè és veritat que el final de la primera era com molt rodonet, no? No sé què ens espera en aquesta segona temporada.
Doncs mira, el que ens espera és que té, que li té, que li té. I justament, no, veiem a la primera temporada, veiem com Carmi, aquest cuiner d'alta gamma, havia de fer-se càrrec del lloc d'entrepans del seu germà mort, no? I això portava, evidentment, un reguitzell de tensions que hi havia amb els treballadors del restaurant, no? Que ja estava en marxa. I ara, la segona temporada, Jeremy Allen White i Ayo Edebiri, que són el xef i el segon xef, decideixen renovar el local, atenció, que s'estava caient a trossos, com van veure la primera temporada, però clar, això implica, i això tothom que ha fet alguna reforma a casa seva ho sap, implica desfer tots els passets que havien fet a la primera temporada per tenir un negoci sostenible i no perdre la salut mental.
I tu ja l'has vist, doncs, per tant, Mariona?
Sí, sí, de fet, la sèrie va començar a sortir capítol per setmana a Estats Units al mes de juny, de manera que ara mateix, mira, l'avantatge de que surti una mica més tard aquí a Espanya és que ja trobem tots els capítols disponibles a la plataforma de Disney Plus. I sí, encara no sé com, però la cosa és que la sèrie manté el nivell que tenia la primera temporada, amb aquest com equilibri estrany entre comèdia amable, d'acord, que no va ferir, un drama existencial i humor una miqueta com que d'aquí ja està un poco de vuelta, no?, de tornada de tot. Jo crec que és ideal per fer una mica de teràpia de ficció abans de, justament això, de fer reformes al setembre.
I escolteu, has comentat que el protagonista, el Carmi, sí que es manté, però escolta, tots els secundaris també
repeteixen, i a més, i això ho podreu veure de seguida, hi ha una incorporació de nous personatges secundaris que entren a treballar, clar, al restaurant. El restaurant para durant 6 mesos i han de, per tant, contractar gent nova per quan tornin a obrir, que jo crec que es convertiran en una tercera temporada, si és que hi és, en personatges molt, molt memorables. Per tant, la família de sempre i noves cares.
I has dit que s'estrena la setmana vinent, aquesta, aquí a l'Estat espanyol?
Exacte. Per tant, l'esperem amb moltes, moltes ganes.
Perfecte.
I just, clar, passa amb The Bear, que The Bear va ser una de les grans sèries de la temporada passada perquè se la va nominar moltíssim als Emmy.
Sí, aquests Emmy que s'havien de fer d'aquí més o menys un mes, no? Però que ara hem sabut la confirmació que s'han hagut d'enrederir, no?, per aquesta vaga de guionistes i actors.
Sí, és que és molt heavy el que està passant. Eudald, tu i jo no n'hem parlat prou.
No n'hem parlat gaire, de fet.
De la ràdio. Però realment aquesta vaga va per llarg, perquè realment les últimes notícies que en tenim apunten a que sindicats de guionistes i d'actors estan tenint moltes tensions amb els seus membres, justament perquè estan donant com una espècie com de permisos de rodatge a produccions independents, que n'hi diuen, que no han quedat gaire clarament com, no sé, definides, no? Que exactament què vol dir independent.
Clar.
Perquè, clar, en teoria, una producció independent, no? O és a dir, una producció que està avalada pel sindicat, són rodatges que no tenen com majors, estudis o plataformes darrere, però a la pràctica s'estan donant permisos a rodatges de, no sé, Apple TV Plus, per exemple, no?
Mm-hmm.
Per tant, ara mateix els actors estan una miqueta que salten intentant saber exactament quins són els criteris del sindicat i si realment estan aconseguint alguna cosa deixant de treballar, no? Per tant, pinta que va per llarg.
I clar, tenint en compte això, que els Emmy, que seien els principals premis, no?, a nivell de sèries, s'han ja enrederit fins al 15 de gener, creus que també podrien afectar la cerimònia dels Oscars o això ja estem parlant de paraules majors i és molt difícil que també s'allargui la cosa?
No ho sé, jo creu els dits, Eudald, perquè és que pensa que d'això no només depenen els actors, depèn tothom que treballa en el món de la cultura i del cine i de les sèries. Per tant, si ens quedem sense estrenes grans, els periodistes ens quedem sense sou també.
Exacte. Recordem, els Premis Oscars en principi aquest any que s'hauran de fer el 10 de març. Encara tenim un cert marge, no?, perquè esperem que sí s'arribi un acord. Tot i que tu ja dius, que creus que va per llarg la cosa.
Sí, totalment. Però és el que té amb les vagues, no? O tothom va una o no serveixen de res.
Sí, sí, totalment. Doncs escolta, va, continuem amb les altres estrenes d'aquesta setmana i ens vols parlar, en aquest cas, d'una altra sèrie, en aquest cas, d'animació, però per adults.
Exacte. Jo avui t'he portat una espècie com de consultori de ficció per adults estressats, perquè ara et porto una sèrie, diguem-ne, que ens fa pensar o ens fa plantejar els sense sentits de la vida en societat. Es diu Planeta Extraño, i el Planeta Extraño en qüestió no és la Terra, però s'hi assembla molt.
What if our world wasn't the only one where existence is absurd? Please refer to the danger menu for tips on how not to die.
If your seat is in the peril row, you must help us take the machine apart.
A veure, per què dius que no és tan estrany aquest planeta del que ens parlen?
Bueno, ara sentíem justament al tràiler la veu d'una hostessa de vol dient, bueno, donant les instruccions per enlairar-nos, no? I realment ens adonem que hi ha aspectes de la nostra vida quotidiana, bé, no sé si agafes molts avions, no? Però coses que hem fet aquests últims dies que realment són molt absurds, no? Ara estava pensant, per exemple, quan pagues per un vol i pagues per, no sé, espai extra per les cames, que és com un... Quan se'ns ha acudit això? O sigui, realment veient Planeta Extraño que passa en un món, passa en un món alienígena on, diguem-ne, les seves criatures emulen i imiten les costums de la Terra, no? Una espècie com d'habitants de color blau, que no són humans però ho podrien ser perfectament, i que et fan adonar, a través de petits gags, no? Et fan adonar que hi ha coses que grinyolen i que són una espècie com de trampa per neuròtics i que aquí vivim amb total normalitat, no?
És d'enriure'ns sí, una mica de nosaltres mateixos, però a través d'aquests ninotets, no?, per dir-ho així.
Exactament. Llavors és com, bueno, de les llimones en fem llimonada, no?, que se'n diu, i realment aprenem d'alguna manera a riure de les nostres pròpies absurditats. Recordem, aquesta sèrie Planeta Extraño està basat en un recopilatori de tires còmiques de Nathan Pyle que adapten justament a Dan Harmon, que és el creador de Rick i Morty, i el...